Doncs mira, avui és el Dia Mundial de la Creativitat i de la Innovació. Se celebra cada 21 d'abril i té com a principal objectiu posar de manifest tot el potencial creatiu de les persones a nivell mundial. Visca la creativitat, que crec que anem necessitats de tot plegat. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Divendres de 21 d'abril del 2023, hores d'ara ja per sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de per sobre dels 10 graus a la ciutat de Lleida també, amb una humitat relativa a hores d'ara del 55%. Avui s'esperen temperatures màximes que fa por. M'ho acaba d'enviar l'Armando Álvarez, que parlem amb ell ara en dos segons, però que fa por, perquè estem parlant de temperatures màximes a la plana de Lleida de fins als 33 graus. Però és que a la zona de Sevilla o tot això ens podem posar als 39 graus. Dijous vinent. Però és que des d'ara fins a dijous vinent, què passarà? Que demà igual plou. Tu ara imagina't, demà igual plou. Demà i potser el dia de Sant Jordi. Mira, li preguntem a l'Armando, que n'avançarem més. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Sí, no, m'havia confós. Dijous vinent sí. Ens podem plantar a 33 graus a la plana de Lleida i a 39 a la zona de Sevilla, a 39 graus, de màxima.
Sí, serien rècords absolutos, perquè 33 és la temperatura més alta que en un mes d'abril s'ha arribat a Lleida, el 9 d'abril del 2011, dels darrers 84 anys.
Ja.
10 vegades s'ha arribat a 30 graus en el mes d'abril, i sembla que la setmana que ve és candidata, serà una setmana tòrrida. La península ibèrica estarà entre 6 i 10 graus per sobre de la mitjana, a Lleida ens toca una mica menys, entre 3 i 6, però bueno, això són tendències, són aproximacions. Però abans d'arribar la setmana...
Clar, el que anava a dir, Armando, de moment, d'aquí uns minuts us explicaré que el canal d'Urgell avança el tancament del rec al 25 d'abril. I que les reserves d'aigua són extremadament baixes. A tot això, Armando, dijous vinent s'espera aquesta superonada de calor, però a tot això entremig sembla que demà arriba pluja.
Sí, demà passa, crea un sistema frontal que entra, que ja avui està entrant per Galícia, i és allí, com ve de l'Atlàntic, la zona de Galícia i Portugal, on deixarà les precipitacions més significatives, més importants, tampoc res de l'altre món, i a mesura que va creuant la península ibèrica, que té una amplada en línia recta de 1.000 quilòmetres entre el Cabo de Creus i el de Finisterre, pues se va desgastant. I aquí arribarà la tarda, a partir de migdia de demà, sí que els cels estaran més núvols, si estan més núvols, baix les temperatures màximes, que ahir se van enfilar fins a 29 graus a Lleida, altíssima.
Sí.
I avui es podria enfilar fins a 28, doncs demà davallarien 22, 23, al voltant degut als núvols. I les precipitacions, la comarca més afavorida seria l'Alta Ribagorça, la Vall Fosca i els seus voltants. El sud de l'Aran, una mica el Pallars Jussà, afavorides, n'hi ha un punt una mica vermell que podria caure 30 litres com molt, a l'Alta Ribagorça, però és un punt molt concret. La forma de precipitació seria en forma de xàfecs amb tempesta, en algun moment fins i tot en calamarsa, però serien aquesta franja entre Lleida i Osca, perquè la zona d'Osca sí que seria regada una mica abundància, el Pirineu d'Osca, cara sud, només, és que ja no arribarien ni a les comarques de l'Alt Urgell o arribarien molt minses, i ja no diguem a Barcelona i a Girona, pues que no arribarien. I seria demà, en la meitat sud estem parlant de dècimes o d'un litre, és a dir, el centre res. Només no concentrat res. En aquesta zona una mica del Pallars Jussà, del nord i nord-est, Alta Ribagorça, i en forma de xàfec. És una aproximació, ja veurem després el que arriba a caure.
Sí.
Tot cas, aquestes pluies se la queda al terreny, se la queda la vegetació, boscos. No llisca ni una gota cap
No correrà l'aigua, ho tinc clar. Escolta, diumenge Sant Jordi, pluja
no? El dia ideal perquè tothom vol. Ja haurà passat el sistema frontal, la matinada serà una mica fresca, ara 5, 6, 7, 8 graus, més baixes del Pirineu, i el dia assolellat i tranquil, no s'esperen precipitacions per Sant Jordi. i a partir i el que he dit abans, la setmana que ve, pues...
Però, Armando, perdona, la pujada de temperatures de dijous serà lineal des del diumenge?
No, anirà pujant... sí, començaria ja dilluns, fins i tot diumenge podrien enfilar a més de 25 graus a l'estona més càlida de la plana de Lleida, més de 25, 27 graus el diumenge, i a partir de dilluns ja afectaria totes les comarques, evidentment, la seva proporció. Ja. Sempre és el Segrià la comarca més càlida, fins i tot de tota Catalunya, sobretot al començament de la primavera, bueno, en aquestes dates, abril, maig, juny, i el Pirineu també s'enfilaran fins a 25 o més poden arribar a la Vall d'Aran, i serà lineal pujant cada dia una mica més, algunes petites variacions, i després a partir de dimecres, dijous, se podia tocar sostre.
Doncs...
I també continuarien, és a dir, tenim una mica de dubte, però n'hi ha dies que semblava que aquesta calorada arribaria fins al maig, i l'altre cap de setmana, que n'hi ha tres dies festiu seguit, també podria ser d'aquest tipus de temps.
Bueno, escolta, no avancem tant.
Però no avancem tant perquè podia haver variacions.
Tornem a parlar dimarts, Armando. Escolta, que tinguis bon cap de setmana i bona diada de Sant Jordi.
Igualment a tothom. Bona diada de Sant Jordi. Adéu.
Va, que nosaltres busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bé, el que ja t'havia avançat, el ple de la Junta de Govern de la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell ha acordat per unanimitat el tancament del regadiu per al proper dimarts 25 d'abril a causa de la falta de pluges i les reserves al mínim del sistema Oliana-Rialp, que només garanteix aigua per als abastaments. El president del canal, Amadeu Ros, ha assegurat que és la primera vegada a la història que es pren una mesura tan dràstica que suposa tallar el rec quan tot just fa un mes que es va obrir el canal. El director de la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell, Xavier Díaz, diu que el que faran és tancar dimarts per garantir abastiments i la supervivència d'arbres a l'estiu, no del fruit, dels arbres.
Un termini de tancament que estem parlant del dimarts de la setmana que ve. Per què? Doncs perquè ens estem movent ja amb unes reserves de que no arribaran als 60 hectòmetres. Això entenem de que és la garantia mínima que necessitem per poder donar abastament, i torno a repetir, a poblacions i per supervivència d'arbres durant tot el que quede d'estiu. I en quin supòsit? Doncs en el supòsit, en l'escenari més desfavorable. L'escenari més desfavorable, que és que no plogui. Que és que no plogui el maig i no plogui durant tot l'estiu.
Aquest escenari que al març ens deien, vaja, aquest és el més desfavorable, doncs al final ha resultat que sí, sí, és el més desfavorable, però és el real. És el que està passant. O sigui, estem aquí per aquelles decisions que es van prendre fa dos o tres o quatre mesos amb el lema de, bueno, a veure si tranquils, igual al març plou. Al març normalment plou, igual plou, i a l'abril. A l'abril també és un mes plujós, oi? Doncs igual plou a l'abril. Bé, doncs no ha plogut al març, no està plovent al mes d'abril, independentment del que faci demà, que ja ens ha explicat l'Armando que no. I al maig sembla que tampoc plourà. I el juny i el juliol... ni a l'agost. Les previsions a llarg termini, que les hem d'agafar amb pinces, amb moltes pinces, ens diuen que, home, potser a la tardor, setembre-octubre, sí que tornaria a ploure. I aquest és el panorama que tenim. I per això s'han de prendre aquestes decisions. De fet, la comunitat de regants ja ha insistit en demanar que no es plantin cultius d'estiu i estima pèrdues milionàries. La setmana que ve hi ha una reunió a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre on es parlarà de la declaració de zona catastròfica al mes d'abril. Al mes d'abril es parlarà ja de declaració de zona catastròfica. No és per menys, eh? No és per menys. Els embassaments és que no hi ha aigua tampoc. I a part, a qui afecta això? Doncs a la gent que ho explotava a nivell d'oci. I és que aquesta manca d'aigua ha obligat a les empreses nàutiques a aturar o reduir l'activitat. A AGE traslladen l'oferta esportiva del Congost de Bon Revell a pantans amb més aigua, perquè és que hi ha llocs que no és que no hi hagi aigua on tenien la zona on embarcar, no, és que han de caminar molt lluny per trobar aigua, Per tant, és que no n'hi ha, de veritat, que si fa dies que no surts, doncs no et dic que hi ha algun pantà, que evidentment hi ha algun pantà que està millor que els altres, però en general és que no n'hi ha. És per fer fotografies històriques, perquè espero que no es torni a repetir. I aquesta és la realitat que tenim ara. I el, bueno, a veure si plou al mes de maig, s'ha acabat. Que no funciona això. No funciona a veure si plou al mes de maig. I si no plou, què passa? Què fem? Doncs el que estem fent ara, que ens estem assegurant el mínim pel abastiment a les poblacions. I ja està. I això és el que queda d'aigua. No queda res més. Hores d'ara. De neu ja no en queda, pràcticament. És simbòlica la que queda. I ja sabeu que aquesta és la reserva. Doncs ja està. L'aigua que veiem és la que tenim. I amb aquesta hem de viure. A veure com gestionem tot això. El ministre d'Agricultura, Lluís Planas, ahir va estar a Fraga de visita i va anunciar que el govern ja està treballant des de fa setmanes a perfilar mesures de suport per pal·liar els efectes de l'actual sequera. Vale, perfecte. A mi que ja estiguin treballant és una d'aquelles frases també que no em diu res. Res de res. Senyor ministre, a mi no em digui que ja estem treballant. Digue'm quines decisions heu pres, com ens afectarà, a qui s'ajudarà, a qui no i com. I la data, sobretot, la data. Perquè tranquils que ja us ajudarem, són frases que ja les hem sentit tant que és millor no dir-les. La veritat és que és millor no dir-les i així no entrem en problemes. En fi, aquesta és la radiografia de l'aigua. Sé que darrerament ja som pesats perquè en parlem cada dia, com el que diu, i per desgràcia en parlem amb to catastròfic, però aquesta és la realitat, ens agradi o no ens agradi. És la realitat, és crua, és dolenta, però aquesta és la realitat que es ve anunciant des de fa molts mesos. I com que no s'ha fet res, no s'han fet els deures, evidentment no podem fer que plogui artificialment, però sí que s'hagués pogut, jo què sé, gestionar d'una altra manera el tema de l'aigua ja des de fa uns anys, no des de fa uns mesos, no, des de fa uns anys. Doncs la realitat que vivim és aquesta. I com que uns no la van gestionar, els que la vivim som la resta. Deixem que acabi amb... Està a punt d'entrar amb nosaltres l'Andrés Rodríguez, des de, ja saps, amb el Melo Malo, des del diari La Mañana, però deixem que t'expliqui una altra història de l'Ajuntament de Lleida que darrerament no deixa de sorprendre. Ahir t'explicava la història d'una senyora que la van sancionar perquè van trobar una bossa de les seves escombreries fora d'on se suposa que havia d'estar. I com que venen identificades ara, perquè pertany dins de la zona del porta a porta, a Pardinyes, doncs escolta, 400 euros de multa i la gran solució que li va donar l'Ajuntament és: mira, millor que paguis i t'oblidis. Aquesta és la gran solució que li va donar l'Ajuntament. Ara ho investigaran i a veure... Però tu de moment paga. Bueno, pues dels creadors d'aquesta sèrie n'arriba una altra. I és que un veí del barri de la Bordeta de Lleida denuncia que al febrer una grua es va emportar el seu cotxe aparcat al carrer del centre per estacionar en un carril habilitat per una parada de bus. Encara que la marca viària segueix a terra, perquè segueix a terra, el bus ja no hi para. I de fet ja no hi parava quan la grua es va endur aquest vehicle. Com que a més és una persona que ha estat fora de Lleida, quan va tornar i va veure que no trobava el vehicle i va trucar al dipòsit, diu, sí, porta aquí no sé quants dies, ha pagat 360 euros de pupillatge per haver estat el vehicle aquí. A més, 200 euros de multa. I l'Ajuntament diu que, bueno, sí, mirarem les al·legacions, però que paga. Tu de moment paga la multa i després ja en parlarem. Eh? Et sona això a l'altre? Doncs dos capítols. No sé si acabarem fent una sèrie de tot plegat. Mira, i acabem amb una notícia econòmica, i és que les exportacions lleidatanes al febrer van superar els 207 milions, i això almenys és una bona notícia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, a veure si els Stones ens arreglen això una mica. 12:34 minuts, marxem cap al diari La Mañana. Allí està el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿quién me ha robado el mes de abril? Sí, sí. ¿Qué, dónde están las aguas mil?
No, no, no están. No. Todo cambia, hasta el refranero tendremos que cambiar, ¿eh?
Sí, sí.
No llueve.
Vamos a cambiarlo todo. No llueve, no... Vaya basura de fiesta mayor que se avecina, siendo la última del colega.
Oye.
Del colega que a ver si se vaya de una puta vez, porque de verdad estamos hasta las narices.
No, ya no te he preguntado por eso, porque ya sabía que, como se ha hecho público el cartel, digo, ya verás, supongo que Andrés lo leyó. No sé si lo pudiste leer en una vez o te tuviste que parar en medio para coger aire.
Me puse una canción de la Trinca, que es que sé ese verde. Fíjate.
Bueno, yo también, la verdad es que, oye, sin menospreciar evidentemente a cualquier artista que se suba al escenario,
por supositorio vía rectal.
Eso lo tenemos claro, pero yo también me esperaba que, oye,
hay elecciones, hombre, que trajera a Rosalía.
La Rosalía,
el vacilón este.
Que calculó mal, pero no sé, me será una cosa más. Mira, ayer lo hablamos en la redacción y tú que tienes más información y más memoria. Las fiestas de Lleida de hace 20, 25 años, o 15 si quieres, 15, 20 años,
sí,
siempre tenían...
5 años para atrás, vale. No hace falta, cuando no estaba este.
Pero ya te digo un poco más, siempre había, oye, el cabeza de cartel, que lo era, que realmente
claro.
Lo era, que después te podía gustar o no, pero que lo era, y que había
exacto.
Una o dos actuaciones destacadas. Teníamos también el pabellón del rock, que no era el mejor sitio para hacerlo, pero estaba el pabellón del rock. Es que
había música urbana, había de todos los estilos,
sí,
un poquito.
Por eso te digo que
pero
no.
Pero ahora todo
no
es entiendo. La misma lección, la misma historia, la misma basura.
Sí, sí, nada. Oye, antes de la fiesta mayor, que sí, parece lejos, pero no, está aquí, está en 2-3 semanas. Este fin de semana, para convivir con San Jordi, ¿qué nos propones de música?
Uy, San Jordi, con lo mal que me cae a mí este.
¿Pero qué te ha hecho San Jordi ahora?
Uy, no lo sabes bien, chico. Pero bueno, dejémoslo ahí.
Vale.
Además, ya sabes que yo de santo solo me quedo con San Miguel.
Vale, al menos uno. Pero de música, va, ¿qué me explicas?
Sí, no, para ir haciendo boca, y ya que en vistas de las fiestas que se nos avecinan, pues oye, vamos a ir disfrutando de algunas historias guapas que se presentan en esta ciudad. Y voy a destacar dos, por ejemplo, mañana sábado por la noche, en el Café del Teatre, hacen un festival que se llama Trastornach Metal Fest,
ah,
donde hay cuatro grupos, uno de ellos, Reacción, son de Barcelona, son cabezas de cartel en la final para el Wacken Open Air, o sea, tienen que hacer la semifinal y se van a ir a lo máximo de los festivales mundiales de dentro del thrash metal.
Muy bien.
Luego están los Mox and Cooks, que son de aquí de Lleida, que además incorporan sus filas al nuevo guitarrista Marc Pérez, que estuvo en los Steinbock, y los Purín, que no pueden estar, pues dan paso a otra nueva banda de thrash que ha nacido en Lleida, y ya hablaremos más de ella adelante cuando los vaya conociendo, que se llaman Neosebo.
Sí.
Y finalmente, Opar redondea la velada, y esto solo vale 15 euros, y empieza a las 7:30 de la tarde.
Muy bien.
O sea, esto bueno.
Uh-huh.
En Aboite no tenemos nada este fin de semana, ¿pero por qué? Porque el martes, que nadie se asuste, vienen los míticos Dr. Feelgood, que están de gira por España y hacen una fecha aquí en Lleida. Y ojo con la gente, porque supongo que ha levantado mucha expectación, yo los he visto varias veces, y aunque no están los miembros originales, pero están algunos que ya llevan 40 años, tanto como el batería como 40 años, porque estos empezaron en los 70. Pues la gente que es martes, pues no pasa nada, muchas veces nos vamos a conciertos a Barcelona cuando viene Metallica o viene los Stones o lo que sea, ¿no? Es martes, a las 8 abren puertas, a las 8:30 puntuales, que estos son británicos y más puntualidad que ellos, empiezan el concierto, o sea que no hay excusa porque a las 10:30 como mucho estáis en la calle.
Muy bien.
Pero que son dos propuestas, pero gordas y guapas.
Sí, sí,
fíjate,
sí, sí.
Si podría haber traído los Doctor Figo a las fiestas, oye. Bueno, yo qué sé, es igual, que les dejémoslo ahí.
Sí, sí.
Porque bueno, aquí no hay amor, solo hay amor propio para ellos. Me cago en la ley.
ya me temo, ¿el mero malo de hoy va de esto o no?
No, hombre,
vale.
tenemos a mi amigo el Jorge, o Jordi, o como lo quieras llamar.
Vale. Pero bueno, claro, la semana que viene o la otra, vamos.
Bueno, ya, a ver si, estoy esperando a ver si suelta algún cañonazo, porque oye, que se ha ahorrado un montón de pasta durante estos años, entre la pandemia y lo demás, como para no traer aquí un cabeza de cartel como Dios manda, vamos.
Bueno, ¿qué más, va?
y que no se va de reggaetón ni de tonterías de estas. Así que ayer fui al dentista y me dice, ¿tienes alergia de algo? Sí, al reggaetón. Y el...
¿Esto le dijiste?
Sí, sí, claro. Y cuando voy al médico también me dice, ¿alguna alergia? Sí, al reggaetón. Bueno. Y me dice, cuando tienes que pasar por una máquina, te dicen, ¿llevas algo metálico? Digo, joder, que no ves la camiseta. Que por metálica.
Vale, claro. Bueno, va.
Vámonos al Antares.
Sí, va. Venga, dime.
Vámonos al Antares. Porque aquí... hay, pues como siempre, las citas de taquilla inversa. Esta noche estará a las 10:30 Eva Sierra, una cantautora vallecana, que bueno, que viene a presentar su primer disco en solitario, Intermitente. Luego, el sábado, tenemos a los Ponent Dixie, que es una joven formación de 10 músicos de aquí, de las comarcas de Ponent, que se dedican a hacer swing de los años 20 y 30. Y finalmente, el domingo, tenemos al Geanra, que es bueno, es el Jan Rivera, que es un cantautor que se ha afincado aquí en Lleida, que viene a presentar su EP Daltónico. Uh-huh. Si queréis iros a dar un garbeo por ahí, tenemos a Pecker el sábado por la noche en Binéfar, que presenta su Peso Pluma en un mini festival donde también estarán los madrileños Drive y los literanos de allí de Tobogans. Tres grupos ahí, y si queréis iros a Tamarite de Litera para rememorar las fiestas de los Quintos, porque ellos mantienen esto de la fiesta de los Quintos, pues tienen a Fitos y el Fitipaldi, no a Fito y Fitipaldi, no, a la banda tributa. Vale. Fitos y el Fitipaldi. Y bueno, y como hay que decir de todo un poco, también además los dos pianos de Antonio Tolmos y José María Porté están en Artesa de Segre el sábado a las 7. El concierto este de dos pianos, que está muy bien porque son grandes clásicos del pop y el rock interpretados. Oye, a dos pianos de cola.
Lo he visto en el auditorio y de verdad que vale
muy
la
bien,
pena.
Muy bien. Sí, sí que vale la pena, sí. Y luego, ¿qué más? Ah, hombre, otro bombazo que tenemos, lo que pasa que es curioso porque, bueno, viene Rubén Pozo la semana que viene, hace doblete, jueves y viernes en Can Ramón. He estado hablando con él. ¿Quién es Rubén Pozo? Pues bueno, si no conocíais a Buenas Noches Rose, que para mí ha sido una de las mejores bandas de rock and roll que he asistido aquí, pues luego estuvo con Pereza. Pues ahora va en solitario. Bueno, en solitario con banda, pero aquí vendrá en solitario y va a presentar su cuarto disco que se titula Vampiro. Otra buena...
Muy bien.
¿Y qué más? Fíjate, los Cream, que es esa banda catalana de punk que más triunfa incluso fuera de aquí, pues está haciendo doblete en el Café del Teatro. Ya lo hizo ayer noche, porque como las entradas de hoy viernes estaban ya agotadas, pues hicieron otro bolo ayer noche y que también se llenó. Uh-huh. Ayer estuvieron con los de aquí, Exili, y esta noche estarán con los Batek, en el Café del Teatro.
Muy bien.
Y otra cosa así más curiosa, que viene un tipo que se llama Tremendum.
¿Tremendum?
Tremendum.
Ah, Tremendum.
Sí, Tremendum. Este tío estuvo, fíjate, en los años 90 estuvo en una banda, en una banda que se llamaban Needles Midis. O sea, haciendo el juego de palabras con los Beatles,
sí.
Pues Needles Midis, que sacaron un disco que se titulaba Oh Yeah, en 1995. Y ahora pues se dedica a hacer música pues como si estuviera en su casa y el público estuviera mirando por el ojo de la cerradura.
Vale.
Muy divertido muy este tío,
Bueno, pues venga, vámonos con el melo malo, fin de semana de San Jordi. A ver, ¿cuál es el melo malo que nos has preparado?
En estos tiempos en los que cada jornada se ha convertido en el día de, y ante la celebración del Día del Libro, es momento de pensar sobre otras posibles candidaturas como el Día del Capullo. El negocio de la rosa y el libro engancha a cuantos se muestran sumisos a ciertas imposiciones disimuladas. La manifestación cariñosa hacia la pareja tendría que ser espontánea y sin dar el cante, porque la imagen de los varones portando una rosa en la mano no deja de ser ridícula. Además, las flores como la belleza se marchitan, mientras que un libro es para siempre, con permiso de las polillas. Entre todo eso, prefiero la música, que libera el alma, siempre sin menospreciar cualquier atisbo de esa cultura a la que tampoco quieren los políticos de turno. Y aunque las comparaciones son odiosas, quiero permitirme la osadía de decir que los libros son como las drogas duras, que solo las pueden disfrutar o tastar el que se las mete, sin opción de compartir nada, mientras que la música serían las drogas blandas que se pueden disfrutar en compañía. En cualquier caso, animo a todos a que lean, que para eso yo mismo tengo 4 libros publicados. San Jordi no es santo de mi devoción, porque por más que le quieran dar un significado de identidad, no deja de ser un estandarte del negocio y lo peor de todo es que esta celebración se ha politizado mucho en los últimos tiempos. Los libreros esperan el día con impaciencia, pero lo malo es que, como las cosas en esta sociedad de hipócritas se hacen de manera mecánica y sin devoción alguna, la gente compra libros que luego ni leen, se quedan olvidados en las estanterías de casa, algunos sirven para equilibrar la mesa que cojea y otros para alimentar la chimenea. Personalmente tengo motivos de sobras para detestar a ese santo. Ahora bien, si adoro a alguien del santoral, ese no es otro más que uno que se identifica con esta triste ciudad como es San Miguel. Muchos ya sabrán por qué, y los que no lo sepan, que se encomienden al santo patrón. Sirva como anécdota que a los dos más grandes escritores de la literatura universal, Cervantes y Shakespeare, uno novelista y el otro dramaturgo, les atribuyen la muerte el mismo día, el 23 de abril de 1616, cuando se celebra la festividad del libro. El primero falleció con 69 años, el segundo con 52, y por mucho que la película española Miguel y William fantasee con humor un encuentro entre ambos en la España de finales del siglo XVI, ninguno oyó hablar el uno del otro. Que las flores no sean del mal y los libros anulen la inteligencia artificial. Un fin de libros, rosas y capullos. ¡Oh, yeah!
Ya te veo yo con una paradita firmando, ¿eh? Ya me gustaría también.
Sí, pues mira, en la mercería Maya a lo mejor estoy.
Ah, bueno, pues nada.
Ahí en Pardiñas.
Vale. Bueno, oye, que tengas buen fin de semana, Andrés, cuídate.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
I ara sí, amb la sintonia del cinema dels divendres, o sigui, del divendres de cine, ens plantarem a la una de la tarda mirant la cartellera, que avui ja estrenes, aquest cap de setmana de la Diada de Sant Jordi. Com sempre, ben acompanyats amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal portes el Sant Jordi? No ho sé, t'ho dic perquè sé que estàs al sector llibreter i, clar, suposo que és un cap de setmana interessant, eh?
Sí, és un cap de setmana bonic, la veritat. O sigui, és intens, però, bueno, està bé.
O sigui, és millor, suposo, ja el dia de Sant Jordi que no pas els preparatius dels dies previs, eh?
Bueno, és que clar, la dia de Sant Jordi jo crec que a nivell comercial s'ha convertit ja en una setmana de Sant Jordi,
sí,
no?
Sí. Totalment.
I està bé, també que la gent vingui a fer, tingui previsió i no esperi fins al diumenge a comprar
això
els
també.
Llibres i els seus regals.
Vull això, dir, això també.
Aprofitar la setmana per mirar-t'ho amb temps, amb calma. I ja el diumenge pues, celebrar-ho pues, entregant el llibre o la rosa.
Per exemple. O, sí. No, mira, avanceu-vos en el temps. No és que us ho recordem en gaire temps, perquè avui és divendres ja, però vaja, pot ser avui o demà, i llavors el diumenge ja fas la festeta.
Fas la volteta, clar. Sí, mires, tal, paradetes, compres si veus alguna cosa que dius, ai, mira, quin capritxo. També,
clar, a tot això estic sobreentenent que no has pogut anar al cinema.
No, però ja fa moltes setmanes que no he pogut anar al cinema.
La teva llista de pel·lis que dius, no, aquesta sí, no me la perdré, ja deu de començar a fer por, eh?
Bueno, no et pensis.
No?
Va. No, sí. Ja no... I això de fer-se llistes per anar ja està de moda.
Ja no.
Ara el seu és anar al cine i veure què fan i allí pues, deixar-te seduir per la cartellera.
Vale, perfecte. Pues, escolta,
sí. Després hi vas, la que volies veure, ja entre te frustres, pues, ja no.
Home,
sí,
ho has de mirar abans d'anar-hi, clar. En fi...
Sí, però ja és massa feina, jo al cine hi vaig a disfrutar.
Massa feina. Bueno, va, anem a les estrenes, que avui en tenim 9, ni més ni menys, ja.
Sí,
ja de tot,
és
no?
Una cartellera que està plena de drames i comèdies, com La mateixa vida, i alguna de terror, també.
Va, la de terror és la que s'obre, però vaja.
Bueno, hi ha una mica per a tots els gustos. Mira, la de terror és Possessió infernal, el despertar.
Ala.
I és la seqüela de la pel·lícula de terror de culte homònima que del Sam Raimi, que bueno, va tenir un remake, més que digne, la veritat, i bueno, esperem que no explotin gaire més la saga fins a punts insospitats, com faran altres sagues de terror, ja que el to de la primera pel·lícula, fins a l'última d'aquesta saga original, va canviar molt entre les tres pel·lícules, que yeah. No sé si és Muerto, com és de l'altra? Bueno, no me recordo de les tres. L'Ejército de las Tinieblas és la tercera i la segona no me recuerdo, algo de los muertos.
Ay, no, es que, yo, es que no.
Doncs bé, aquesta seqüela segueix l'estela que va deixar la trama original i explica la història de dues germanes separades, el retrobament de les quals es veu interromput pel sorgiment de dimonis posseïdors de carn, empenyent-los a una batalla per la supervivència, mentre s'enfronten a una versió de la seva família, la més aterridora que us pugueu imaginar, ja. La veritat. A part, els dimonis de possessió infernal, tremendo.
Si t'estàs, esforçant per fer-me-la atractiva, no, o sigui, no, és que no. Jo aquestes pel·lícules ho sento, o m'ha passat l'edat o simplement és que no m'han agradat mai.
Bueno, ja pot ser.
No ho sé.
Doncs bé, vinga, per tu una comèdia romàntica.
Aquesta té molt bona pinta.
Sí, quiero o no. Vull dir, és una comèdia romàntica amb el rerefons de les bodes, però també de les infidelitats dels matrimonis de llarga durada. En si, la pel·lícula doncs, posa en qüestió la institució del matrimoni quan una parella jove planeja fer el següent pas i passar per l'altar, no? Llavors decideixen que han de presentar els seus pares i resulta que els seus pares ja es coneixen perquè són amants.
Són amants creuats.
Sí, bueno, amb però, aquesta premissa.
Hi ha un repartiment interessant en aquesta pel·lícula.
Sí, penso que surten la Diane Keaton, la Susan Sarandon, el Richard Gere
sí,
i l'altre que sortia en aquella sèrie de
Plus. El tràiler està bé, sempre dic el mateix. Hi ha vegades que el millor d'una pel·lícula és el tràiler, i de vegades no, eh? El tràiler està bé. Ara, la pel·li com serà? No ho sé. No sé si serà massa lenta, ràpida o no, però bueno, jo crec que és d'aquestes que pots anar a veure-ho i sortir bé del cinema.
Jo tinc una pregunta, Ricard. Tu, quan dius el tràiler està bé, és perquè mires el tràiler, t'apareix a les xarxes socials, el veus a la televisió... No, on veus els tràilers?
Doncs mira, em va sortir visitant un canal de YouTube. Ara ja saps que YouTube ha multiplicat per no sé quan l'emissió d'anuncis i em va sortir un tràiler d'aquests allí.
Sí, sí. Tot fos que els anuncis tots fossin tràilers, la veritat, és que estaria bé.
Sí, a veure, està bé si te'ls pots saltar, perquè si no hi ha tràilers que són llarguets, eh?
I et molesta la publicitat, o sigui, els tràilers al principi de les pel·lícules? O sigui, quan vas al cine i veus
No. Veus, no em molesta gens allí. O sigui, com que ja vas en mode de cine, dius, escolta, sí, posa'm l'avançament de dos o tres o quatre pel·lícules, a veure, que igual trio la següent. Sí, sí.
Bueno, t'haig de dir que aquí a Lleida ho fan molt bé, però és que jo he anat a Barcelona amb algun cine que te fiquen 20 minuts i 25 minuts de tràilers.
De tràilers i publi, claro. El problema és la publi.
Sí.
A mi el tràiler no em molesta, la publicitat és que ja en tenim per tot arreu. En fi, venga, Possession Infernal, El Despertar i Si Quiero o No. Què més?
Sí. Després tenim una pel·li que ens arriba des de Rússia i es diu La mujer de Tchaikovsky. És un drama romàntic amb tendència a l'exageració de sentiments. La trama ens situa al segle XIX. Antonina Miliukova és una jove acomodada i brillant que es casa amb el compositor Tchaikovsky. Però l'amor que sent per ell es torna una obsessió i la jove es topa constantment amb un rebuig, ¿vale? Perquè bueno, ell era homosexual, la veritat. I bueno, consumida pels seus sentiments, l'Antonina doncs, serà capaç de suportar-ho tot amb la condició de romandre al costat del gran geni de la música de Tchaikovsky. Fica'm una mica de Tchaikovsky, va.
Tchaikovsky, ja, dius?
Sí, això és Tchaikovsky. De fet, una escena molt icònica on surt aquesta cançó, aquesta peça musical, que és l'obertura 1812. És la pel·lícula de V de Vendetta, al final.
Ah, quan... val.
Saps? Val. És una peça superfamosa i utilitzada en múltiples pel·lícules. Bé, seguim. T'explico, una pel·lícula francesa que es diu L'habitación de las maravillas. És un drama familiar en el qual una mare té el seu fill en coma després d'un accident i doncs, es dedica a viure tot allò que el nen ha decidit que ha de fer abans de l'apocalipsis. El nen té una llibreteta i apunta tot el que ha de fer abans de l'apocalipsis. Ah. És com un cant a la vida. Llavors la mare aquesta doncs, es dedica a fer les coses que el nen no pot fer i després el visita a l'habitació a l'hospital i li explica les seves experiències.
Vaya.
Des de fer trapelleries fins a anar amb balenes. Vull dir.
Ja, però dramón.
Sí, d'amor, però la pel·li és bonica. Jo crec que jo tinc la sensació de que acabi bé, però bueno, això són coses que estan al meu cervell i ja està, igual acaba fatal. Però bueno.
Què més?
Després, vinga, més pel·lícules. 20.000 espècies d'abejas distintes. És un drama en l'àmbit familiar d'un infant transsexual que sent que no encaixa en la personalitat que la societat li otorga. Tindrem també Vaya Vacaciones, que és una comèdia espanyola familiar. La Manuela i el José estimen molt els seus fills i, sobretot, idolatren els seus nets. Però els seus fills doncs, han pres la mala costum de deixar els nets a cura dels avis. I, bueno, els pobres avis ja no recorden l'última vegada que van tenir una estona per amb ells mateixos. A sobre, aquest estiu han hagut de cancel·lar el viatge dels seus somnis perquè els seus fills doncs, els ha sortit un importantíssim viatge de negocis, no? Però és mentida, estan a Bali de vacances. Llavors, quan ho descobreixen els avis, doncs farts, deixaran de ser els entranyables avis i faran que els seus nets doncs, passin el pitjor estiu dels seus vides fins al punt de que acabin trucant als seus pares i els supliquin que vagin a buscar-los.
Ei, pues, escolta, té bona pinta, eh? La trama.
Sí.
Té bona pinta. I segurament a més d'una casa que ens escoltin, igual passa això, eh?
Jo espero que no, a veure, els
no,
avis
no, no,
se'ls
no.
ha de deixar descansar.
Això, però que passa, ja t'ho dic. Si no, mira, a l'hora de recollir canalla a les escoles de primària, hi ha més padrines i padrins que pares i mares, eh?
Yeah.
Segurament no perquè vulguin, sinó perquè això de la conciliació laboral i familiar queda molt bonic a les campanyes de... Bueno, a les campanyes abans de les eleccions, però després a l'hora de la veritat és difícil de fer-ho. Vinga, què més? Ui, aquesta és catalana, no?
Sí, es diu L'Espill. És una comèdia romàntica basada en el drama de l'exili republicà. Sí, L'Espill. Llavors, envoltat de l'atmosfera dels fills de l'emigració republicana, l'Hilaire, que és un francès, forma part de la generació de joves dels barris obrers de Narbona dels anys 60. Viu doncs, la infantesa narbonesa menyspreat per francesos, algerians, portuguesos, italians, gitanos, el club d'espanyol de mierda.
Vaya.
Llavors, els 60 anys després de marxar, l'Hilaire torna al seu poble natal per descobrir l'Espanya de presos polítics i exiliats catalans en un viatge interior al retorn al Delta de l'Ebre, al llegat repressiu de la postguerra, però també al seu primer amor de joventut.
Jo n'estic tan fart d'aquestes pel·lícules, Laura. És a dir, hi ha totes les pel·lícules que parlen de la Guerra Civil o al seu voltant, o al seu voltant. Fetes des d'aquí, és que de veritat ja em canse molt, moltíssim, molt.
Bueno, però poden tenir diferents tonalitats.
No, evidentment que tenen, perquè és que clar, el problema és que ja, però jo crec que ja s'ha fet pel·lícules des de tots els punts de vista, des de tots. Ja, no sé,
és un període històric, és com dir, pues, pel·lícules de la Segona Guerra Mundial.
I què, no cansen? Sí.
Bueno, hi haurà qui li cansin i hi haurà qui li apassionin.
Bueno, pues nada.
Això va com va. Doncs bé, tindrem també una pel·lícula d'animació de signatura espanyola que es diu Hanna i els monstres, o Hanna i els monstros, que és per més petits de casa. L'argument recorda una mica els monstros S.A. La Hanna és una nena adorable, amb passió pels monstres, i un dia aconsegueix viatjar al poble en el qual viuen, que és Monsterville. Allí descobreix que són éssers que temen els humans, amb moltes pors i complexos, però no tots els monstres estan d'acord amb que una humana es passegi pel seu món i intentaran utilitzar la petita per tancar definitivament qualsevol contacte amb el món exterior amb risc de que la Hanna es quedi atrapada per sempre.
Caram, sí, sí que té una mica de similitud, curiosa.
I després tindrem un documental que es diu Libres, que és un documental sobre la vida monacal i contemplativa dins dels monestirs de clausura, però també sobre la meditació i la pau mental tan necessària en els temps que corren. Té una fotografia molt bonica i unes entrevistes molt interessants.
Molt bé.
La veritat.
Doncs aquestes són les estrenes d'aquest divendres, de portes del cap de setmana, del cap de setmana de Sant Jordi, per entendre'ns, però bueno, que a nivell de cinema doncs, no té res a veure. No hi ha cap pel·lícula que parli de llibres, eh? Seria un puntazo, no?
Home, sí. Que podria fer un monogràfic de pel·lícules sobre llibres, de pel·lícules basades en llibres.
Això ja ho sé, però dic que s'estreni aquest cap de setmana, dic que podien fer-ne alguna que s'estrenés aquest cap de setmana, que n'és d'alguna escritora o escritor, o d'algun llibre o d'alguna història. Però bueno.
A veure, en estrenes sí que hi ha alguna, el que passa és que no s'estrenen aquí a Lleida i per això no ficar-vos la mena als llavis, saps?
Clar.
Bueno, la gent s'ha de quedar aquí a Lleida, no aprofiteu que el Sant Jordi és diumenge i marxeu, eh?
Sí. No, si diumenge és diumenge igualment. Laura González, espero que sobrevisquis al cap de setmana, evidentment, i divendres ens tornem a escoltar perquè torna bé estrenes a la cartellera, vale?
Molt bé, vinga, bon cap de setmana, bon Sant Jordi.
I rep roses, i llibres també, eh?
Molt bé, perfecte.
Tens algun llibre que vulguis que et regalin?
Ui, en tinc moltíssims, però...
Ah, sí?
Sí, però ja me'ls regalo jo, ja la gent ja no s'atreveix.
Ja, però no té gràcia. Laura, una abraçada gran.
Vinga, bon cap de setmana.
nosaltres que ens plantem a la una de la tarda amb el Tchaikovsky de fons. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Avui ens visitarà la Maria Borrell de Ciutadans. També estarà amb nosaltres la Mari Carmen i l'Espai Groc, que ja saps que tens moltes propostes de cara al cap de setmana.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El gobierno va a pisar el acelerador para aprobar la reforma de la ley del solo sí es sí, que va a endurecer las penas a los agresores sexuales. La verdad que cuanto antes se reforme, muchísimo mejor, porque el planteamiento inicial que impulsó Unidas Podemos deja por ahora un millar de rebajas de condena y un centenar de excarcelaciones. En este caso, si se dan prisa, pues, como decimos, muchísimo mejor. Esta reforma del solo sí es sí no es el único trámite parlamentario que se ha tramitado a toda velocidad. Está pasando lo mismo con la nueva ley de la vivienda, recién aprobada, y a la que se ha aferrado el propio presidente del gobierno en plena precampaña electoral. Y ha pasado también con otras leyes de marcado carácter ideológico, como por ejemplo la del aborto, la ley trans o la eutanasia. Normas que se aprobaron muy rápido y a conveniencia política. Todos estos casos difieren bastante de la lentitud con la que se están, sin embargo, tramitando otras leyes y otras reformas menos rentables a la hora de presumir en los mítines de precampaña. Por ejemplo, los enfermos de ELA. Estos enfermos y sus familias llevan años reclamando una ley que les reconozca su discapacidad de una manera más efectiva. Es una norma que incluso está aprobada en las Cortes, pero su entrada en vigor se ha retrasado en una veintena de ocasiones. Lo mismo ocurre con otras 42 leyes, normas o reformas legales que ahora mismo duermen en un cajón administrativo. Muchas son muy técnicas o puntuales, es verdad, pero otras han tenido un importante calado social. Por ejemplo, se habló mucho de la necesidad de abordar la salud mental de los españoles mientras se hacían notar los efectos psicológicos que iba dejando la pandemia del coronavirus. Como suele ocurrir, en ese momento poco tardaron los políticos en prometer una ley que todavía no ha visto la luz. Lo mismo podríamos decir de normas como la que regulan los secretos oficiales, las injurias a la corona o a la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que no sale adelante porque los socios de gobierno no se han puesto de acuerdo. Mira por dónde la única ley que han sacado del cajón para ser aprobada en apenas 48 horas ha sido, qué casualidad, la ley de vivienda que, por ejemplo, limita el precio del alquiler al 3%. Una norma que se ha reactivado justo antes de la cita con las urnas el próximo 28 de mayo. Esto no es nuevo, ya lo habíamos visto. Cuanto más próxima está la fecha para unas elecciones, más prisa se dan los partidos para aprobar las leyes de las que luego poder presumir. Al final, todos los gobiernos intentan manejar los tiempos a su antojo y a veces de forma descarada. Pero que sepamos, esto no significa que nos deje de llamar la atención cada vez que pasa, y ahora de nuevo está pasando. Y lo que está pasando también son otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y lo que está pasando, Pilar, es otro lío en Podemos. Podemos Asturias, en este caso, está en pie de guerra contra la dirección nacional. El motivo es que esta última, los asturianos, no aceptan a la candidata elegida por la militancia para presentarse a las elecciones autonómicas. Por este motivo, Cova Tomé, la candidata en Asturias, se ha encerrado en la sede de la formación morada en Gijón. Así que menudo panorama tienen. Y el mal tiempo ha impedido salir a navegar al río emérito en Sanxenxo, en Pontevedra. El barco Bribón, con él a bordo, ha tenido que regresar a puerto por el mal estado de la mar. En principio, sí se mantiene su participación en las regatas con motivo de la Copa de España de Vela, previstas para este fin de semana. Y los obispos españoles rechazan la maternidad subrogada por ser contraria a la dignidad de la persona y una nueva forma de explotación y comercialización de la mujer convertida, afirman, en una incubadora humana. Recuerdan que el fin no justifica los medios, que la vida humana es un don, no un derecho, y que no existe un derecho a la procreación y, por tanto, un derecho al hijo. Además, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que hoy finaliza sus reuniones en Madrid, ha aprobado también una instrucción sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables. Se trata de una actualización de las normas canónicas para la investigación de los casos con la incorporación de las últimas disposiciones del Vaticano que entran en vigor el próximo 30 de abril.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ancelotti se vuelve a quejar del calendario.
Acaba de comparecer el entrenador del Real Madrid en la previa del partido de mañana contra el Celta y uno de los asuntos calientes ha sido el calendario antes del tramo decisivo de la temporada para el equipo, Melchor Ruiz.
Sí, ha sido la respuesta más contundente de Carlo Ancelotti antes de ese partido del Celta, como dices, mañana, donde van a ser baja Zaglán, Mendy y David Alaba. Ha hablado también del City, el rival de semifinales. Dice que lo único que ha cambiado principalmente es la forma de atacar por el delantero que tiene. Ha dicho que van a seguir peleando la Liga, igual que el Atlético Madrid va a buscar el segundo puesto. Dice que la próxima temporada ya está planificada y que solo han descansado 8 días en 4 meses. Y sobre lo del cargado de calendario, los próximos 11 días, 4 partidos, Carlo Ancelotti dice que aquí cada uno va a lo suyo y en lo que menos se piensa es en los protagonistas.
Es un calendario que objetivamente no tiene sentido. Un calendario demasiado apretado, con demasiados partidos. Aquí cada uno piensa lo suyo. La Liga piensa lo suyo, la Federación piensa a lo suyo, la FIFA piensa lo suyo, la UEFA piensa lo suyo. Es lo que tienen que pintar más, que son los jugadores, es lo que no pinta nada.
Mañana el Real Madrid-Celta, el domingo el partidazo Barcelona-Atlético de Madrid. En el Barça hoy ya se han entrenado con normalidad Pedri, Dembélé y De Jong. La jornada se abre hoy con el Español Cádiz a las 9. En Osasuna ha fallecido el expresidente Pachi Izco y en el Conde de Godó hoy a las 4, cuartos de final entre Alcaraz y Davidovic.
Estás en Mediodía COPE.
La 1:06, escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
Dia del llibre. Es imatge diocesans. Al llarg de l'any hi ha moltes jornades que ens recorden algun aspecte important de la nostra societat. Són bons moments que ens permeten tenir una major sensibilització envers aquell aspecte, ja sigui relacionat amb la salut, amb la conservació del planeta, amb l'esport, amb la cultura o amb altres molts referents per a una millor convivència o una solidaritat més àmplia. L'Església també presenta jornades pròpies de reflexió i de pregària sobre algunes realitats pastorals. Em sembla que el tema d'avui, 23 d'abril, té un component social i un altre de religiós, encara que només sigui per la persona que dona nom a la festa que celebrem tots, en la presència de Sant Jordi, patró de Catalunya, i amb molts devots de les nostres diòcesis. Cal assenyalar que aquest sant és popularment molt reconegut a tota la nostra geografia cristiana i el tenen com a protector a més dels catòlics, països i institucions del món ortodox i també de les esglésies evangèliques i anglicanes. Aquesta festa és molt esperada a Catalunya perquè se celebra amb molta vistositat als carrers i amb l'intercanvi de regals, com creix i repeteix cada any. No parlem de regals costosos, sinó d'una rosa i un llibre. M'afegeixo a aquesta pràctica que indica el camí de la proximitat, de l'amabilitat i de la trobada de les persones. Enhorabona als que regaleu i als que rebeu. Aquest fet reconeix i motiva l'alegria, la sensibilitat i l'ànsia de saber. És important i molt agraït veure com els pares ensenyen als seus fills a llegir, com moltes persones cuiden amb molta cura els llibres, com molts mestres es dediquen a ensenyar tot el rerefons dels llibres en les biblioteques públiques. És molt motiu d'alegria el que tanta gent estiga agraïda als llibres que tenim. Agraïm el treball i la bona disposició dels agents d'aquesta gran cadena cultural que es concentra en el llibre des de que naix a la ment d'algun famós fins a que arriba a les nostres mans. Us recordo que els llibres religiosos han tingut una gran transcendència per a totes les generacions, començant per la Bíblia i acabant per molts coetanis que ens ofereixen els seus descobriments i la seva sensibilitat espiritual. Llegiu-los. Amb la meva benedicció i afecte, el bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Avui divendres 21 d'abril, 9 minuts i mig per sobre de la una, 22 graus a la ciutat de Lleida. Ens ha explicat l'Armando Álvarez que demà s'espera doncs, una mica de pluges al territori, de manera desigual, més cap a la zona del Pallars, molt menys cap a la zona de la Plana de Lleida, però en cap cas, en cap dels dos casos, que arregli la situació, no. Vaja, vull dir, no, és que la situació no es pot arreglar en un dia, per molt xàfec que caigui. No es pot arreglar ni en un dia ni en tres dies seguits de pluja torrencial. No, perquè encara faria més mal que bé. Però bueno, que sàpiguis que demà s'espera això. De cara a diumenge, a Sant Jordi, dia molt més calmat, dia més maco per sortir al carrer. I des de llavors, fins al proper dijous del de la setmana vinent, pujada de temperatures fins a arribar, això ens diu la previsió, al proper dijous, on podríem assolir a Lleida la temperatura rècord a un mes d'abril dels darrers 84 anys, 33 graus. Veurem si es compleixen les previsions. A tot això, l'aigua, les reserves que segueixen baixant, tant que el canal d'Urgell ha hagut d'avançar el tancament que ja tenia previst de manera extraordinària pel mes de maig a dimarts vinent, 25 d'abril. Per què? Falta de pluges o falta d'aigua? Mira-ho com vulguis. Tanca el canal d'Urgell. Què vol dir? Els que hagin ja sembrat de cara a l'estiu ho perden al 100%. Els que encara no han sembrat ja els diuen millor no sembris. I per què tanquen? Doncs perquè hem arribat al límit d'aigua suficient per l'abastiment de poblacions i per salvar els arbres. No el seu fruit, els arbres. I quan parlem del seu fruit, ja parlem de la campanya de la fruita de l'estiu 2023, que està més en l'aire que mai. És la realitat, que plou menys no és culpa de... En podríem parlar també, però vaja, tampoc que els hi carreguem tot. No és culpa de cap polític concret, però la gestió que se'n fa, sí. La gestió que se'n fa, sí. I això, que és veritat que no es podia preveure amb exactitud que passaria aquest mes d'abril del 2023, sí que fa anys que hi ha molts indicadors i moltes persones que ja entenen que ens estaven alertant que cada vegada plourà menys, que a veure què fem amb l'aigua, que a veure com la gestionem. Què s'ha fet des de llavors? Res. Res. I així estem. Per cert, que ens enviava un missatge un oient d'una fuita d'aigua. És que, clar, ara qualsevol fuita d'aigua és més senyalada que mai. A la ciutat de Lleida, entre Lluís Companys i Passeig de Ronda, desconnexió, hores d'ara això ja s'ha solucionat, però vaja, és a dir, que després ens pugin el preu als consumidors perquè resulta que has gastat 100 litres de més i hi hagi aquestes històries pel carrer, doncs no fa massa bon efecte, la veritat. Està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Fem una pausa i a veure què ens explica avui.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I tenim ja la Mari Carmen als estudis amb nosaltres avui. Bueno, escolta, hem de parlar d'una cosa que és cíclica, que cada any hem de parlar en aquestes dates. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I n'hem de parlar perquè jo crec que és important i que la repercussió i la tasca que es fa amb el que parlaràs ara tot seguit és importantíssima, i per això ho hem de recordar cada any.
Doncs sí, perquè ja ha començat el plaç per fer la declaració de la renda, que ens obliga a tots, excepció de les persones que tenen rendes reduïdes, que hi són exemptes, i per això ens acompanya mossèn Francesc Xavier Zauzet, administrador diocesà d'Economia del Bisbat de Lleida, i està aquí amb nosaltres a l'estudi. Molt bon dia, mossèn Zauzet.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me a les vostres cases.
A l'hora de fer la declaració de renda, anem al mogolló. Anem al centre de la qüestió. Hem de pensar també en l'ajut que podem fer posant la X en la casella de l'Església Catòlica i altres fins socials.
És molt bo. és molt bo posar la X en les dues caselles, ja que col·laborem amb tot el bé que fa l'Església en l'atenció a les necessitats, en tota la tasca que fa, i també amb altres organitzacions no governamentals que fan un gran servei social. Som nosaltres els que manifestem i reconeixem l'amor que aboca l'Església envers les persones. És de les poques coses que podem decidir sobre els nostres impostos.
Doncs es poden marcar les dues caselles sense detriment una de l'altra i sense que augmenti ni un cèntim el pagament de l'impost, ni tornen si s'escau menys diners. O sigui, tant si posem les dues caselles, ni tornen més ni tornen menys, és igual.
És igual. És a dir, és una decisió lliure que no perjudica ningú. Marcant les dues caselles ni et tornaran menys ni tindràs que pagar més. És una petita col·laboració que atén pues, el 22% de les necessitats de les diòcesis.
Quines són les altres institucions assistencials que es beneficien?
Bueno, hi ha centres caritatius i assistencials ajuden els 3,8 milions de beneficiaris. Aquí a Lleida, per senyalar algunes, tenim Jericó, Arrels, institucions que ajuden a la problemàtica de la droga, els habitatges socials, els centres d'atenció a la gent gran. S'atén moltes necessitats sense demanar cap document identificatiu de la seva religió, que a vegades les pensen, però hi ha parròquies que donen de menjar i no li diuen, porti'm el certificat de ser catòlic, se li dona de menjar i s'acaba la història.
Quin és el tant percent que rep l'Església Catòlica de l'aportació que fan els ciutadans amb la X a la declaració de renda?
És el 0,7% dels seus impostos es destinen al sosteniment de la tasca de l'Església. I, de fet, cal dir que els diners donats, per exemple, a l'Església, una parròquia, una institució religiosa, dels primers 150 euros se poden recuperar 120. Perquè la declaració de la renda pagarà menys.
I això és molt important per l'Església, és molt necessari.
Sí.
Com es distribueix a les diferents diòcesis aquestes quantitats?
Bueno, la distribució es fa pel número d'habitants, número de temples parroquials, seminaris, seminaristes, sacerdots que serveixen a les diòcesis. És bastant alambicat el procediment de distribució. Però bueno, està bastant ben perfilat i les diòcesis ja venim, tots els econòmics estem d'acord, potser es podria millorar alguna cosa, sobretot amb el voluntariat o sobretot com se pot distribuir, però bueno, s'estira de més i de menys i ja està, on s'arriba, s'arriba.
Però arriba a la diòcesi.
No, arriba. Això sense cap dubte.
L'Església de Lleida en aquests moments, doncs, pensem en el patrimoni, i hi ha doncs, moltes mancances i moltes necessitats urgents.
Pues ja, la del patrimoni, si tenim molt un patrimoni heretat, que som, tenim, no podem, algú diria, se'l venen i ja està, almenys no guardem la voluntat de les persones que van col·laborar amb aquell temps i ho han deixat a l'Església perquè es fien de que respectarà la seva voluntat. Però hi ha manteniment i conservació de l'Església, tenim el sosteniment de les llars socials, que si no arriba pues, els diners de les subvencions, pues, el bisbat tindrà que fer front, no? Ens serà difícil aconseguir acabar amb la pobresa. Tenim més necessitats que mitjans econòmics per fer front. Només cal donar-nos un tomb pel casc antic i veure, jo sóc el rector de Sant Gerard, jo també, i veure les necessitats que hi ha al carrer, el sense sostre, i degut a la inflació, creixen les cues de la fam.
Efectivament, i l'assistència social és tan important, l'Església està fent una tasca tan important que només jo diria, ja sé que molts ciutadans no els hi atrau pujar cap al centre històric, però si algun dia hi van i donen una volta pel centre històric, se donaran compte de que ho han de fer i de que han d'ajudar, perquè és molt necessari, cada dia hi ha més persones necessitades que van a buscar no solament menjar, sinó atenció, que els escoltin, i tantíssimes coses. Bé, els gestors i funcionaris d'Hisenda pregunten també al contribuent si vol marcar la X. Perquè és important, jo suposo sí, que sí que ho tenen present. Jo suposo
que els gestors conscienciats de les necessitats i del bé que l'Església fa promovent pues, sembradora de pau i d'amor, pues, són conscients d'això i diuen, escolta, vol fer-ho? Li pregunta perquè el contribuent l'únic que mira és a veure com puc pagar menys. Això ho fem tots, eh? Vull dir, a veure, que ens costi menys les coses. I aleshores, pues, no hi pensem. Quan a l'hora de la realitat posar la X a la declaració de la renta en les dues caselles no suposarà que pagarem més ni que ens tornaran menys. És que no, quasi bé, no es toca. Llavors hi ha gestors i el personal públic pues, molt dissimuladament, perquè estava en una institució, però a vegades diu, ja ha mirat això?
Sí, si tenen una atenció. A més, si fas un donatiu social o un donatiu a l'Església, t'és grave.
Sí, per això que...
A l'hora d'ajudar...
Després, 150 euros primers, són 120 que tornen.
Per això, és que és doble, la funció és doble. Ajudes a l'Església, ajudes al tema social i, a més, té beneficis, perquè després Hisenda te torna a tu una quantitat. Molt bé, doncs, com poden comprovar, no es demana reforçar cap privilegi per l'Església en el procediment fiscal establert, sinó que sol·liciti coherència i comprensió. Moltíssimes gràcies, mossèn Jauzet, per acompanyar-nos avui.
Moltíssimes gràcies, les dono jo, perquè m'heu donat aquesta oportunitat. A vegades hi ha notícies, Facebooks que surten de coses rares de l'Església, que també som institució i també la gent a l'escola, i almenys deixar les coses mig clares.
Clares. Gràcies perquè ens ha deixat una miqueteta, m'has aclarit molts dels aspectes que potser no teníem prou clars algunes persones. Per tant, li donem les gràcies també.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, el tema que parlarem ara tot seguit és un d'aquells que, entre d'altres, entre moltes lleidatanes i lleidatans, però és un d'aquells temes que li crema l'Andrés Rodríguez, el redactor en cap del diari La Mañana, i és el tema de les bases del Picat. En parlem amb la Maria Borrell, que és candidata de Ciutadans a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs mira, estic completament alineada amb el Rodríguez. Clar. Perquè sí, a nosaltres també ens preocupa molt el tema de les bases.
Les hem anomenat sempre les bases del Picat, tot i que estan dins del terme municipal de Lleida i, per tant, responsabilitat de l'Ajuntament de Lleida, que, escolta, no aquest darrer color polític, no, des de fa molts anys no saben què fer-ne i estan abandonades. A mi, que no, vull dir, m'ho poden explicar de moltes maneres. Van tapar les piscines i van ficar terra, ara em sembla que han pintat alguna cosa, però per mi està abandonat i sembla que sigui un problema tenir aquesta extensió de terra. No sé si, com ho veieu des de Ciutadans?
Mira, Ricard, nosaltres des de Ciutadans tenim una proposta, tenim un pla, tenim un projecte per tot el que és revitalitzar aquest gran parc urbà que tenim, que són les bases del Picat, que es diuen del Picat encara que són del terme municipal de Lleida, com tu molt bé deies, perquè és un espai únic. És un espai únic que tenim a la nostra ciutat. Ja els agradaria a d'altres ciutats tenir aquests entorns verds, com tenim en aquest cas les bases del Picat, i que els tenen ben cuidats. Et posaré un exemple, fins i tot a Cambrils, que és un municipi on està cogovernant, Ciutadans estem allí cogovernant, doncs ha fet una tasca molt bona en aquest sentit i després te l'explicaré. Però nosaltres tenim un projecte per a aquest lloc emblemàtic de la nostra ciutat, que efectivament, com tu deies, des del 2003, que em sembla que es van clausurar les piscines, aquest parc s'ha anat degradant, s'ha anat deteriorant. Hi ha l'escola de jardineria, hi ha unes pistes d'atletisme, però res més. És un parc que no té una utilitat pública com hauria de ser en aquest cas aquest gran parc. Sortosament, i això també ho vull dir, sortosament, els caps de setmana hi ha molta gent que va en aquest indret, que va a aquest espai, perquè imagineu-vos, la primavera, la tardor, és un espai xulíssim, i malauradament pues, està deixat de la mà de Déu per part de l'anterior govern del PSC i bueno, aquest govern bipartit que tenim a la paeria doncs, també l'ha deixat completament abandonat. Nosaltres ho tenim molt clar, tenim un gran projecte per les bases del Picat i bueno, ho tenim molt ben estructurat. En quin sentit t'ho dic? Doncs en primer lloc hem d'aconseguir que hi hagi el càmping de la ciutat de Lleida, de la nostra comarca, perquè no tenim càmping al Segrià.
Però que això fa molt temps que escolto, que ja està. No sé a hores d'ara si realment ja està o falta encara algun tràmit burocràtic. Em sembla que és la gran barrera.
Sí, bueno, en principi ja està. Com que hi havia una moratòria per part de la Generalitat, que no deixava, hi havia una moratòria amb el tema dels càmpings, però passat ja aquest temps, que ara ja bueno, es va obrir una mica no la porta perquè es pogués fer, doncs s'ha començat a tramitar a l'Ajuntament, se va passar ja pel ple, em sembla que aquesta setmana també alguna comissió informativa passarà, però això s'ha de tirar endavant. A veure, això és voluntat de, en aquest cas, de qui està governant, voluntat de l'administració de tirar endavant aquest projecte i no defallir, insistir amb les administracions que calguin perquè això pugui tirar endavant. Per tant, la nostra aposta...
Bueno, i estaràs d'acord amb mi, Maria, perdona, que com més és tarde,
sí,
com més és tardi a fer, pitjor, perquè són oportunitats que es perden. És a dir, a d'altres ubicacions es poden espavilar, obrir un càmping abans que nosaltres, i escolta, potser ens complica encara més la vida. La gent s'espavile.
Clar, és el de sempre. Sempre busquem inversors, diem que a Lleida es necessiten que vinguin inversions de fora, perquè lògicament això ho ha de tirar endavant una empresa privada, s'ha de licitar, etcètera, etcètera, però clar, si tu no dones l'oportunitat, oportunitats, llavors la gent va buscar a tres indrets, no? Com en aquest cas, bueno, passar a tres territoris, a altres ciutats al nostre voltant. Per tant, no hem de continuar perdent el temps i s'ha de posar damunt de la taula aquest projecte.
O sigui, vosaltres, primer, càmping. És una de les potes.
Una de les potes és càmping. Hi ha espai suficient, tenim les hectàrees suficients perquè una part sigui destinada a càmping. Amb càmping, que això vol dir també llocs de restauració, restaurants, botigues, algun comerç per donar servei a aquest càmping. Hi haurà un altre espai que estarà habilitat per tot el que són els conserges. Li agradarà a l'Andrés.
I a mi, i a molta
exacte.
Gent.
Ja se van fer, si recordes, sí. Ja fa temps que es va fer, el Sengla Rock s'havia fet, i ja ha d'estar habilitat un espai per fer concerts, un espai fix i una part mòbil perquè es puguin fer grans esdeveniments, grans concerts, el que et comentava abans, a Cambrils, nosaltres que estem cogovernant a l'Ajuntament de Cambrils, doncs estan portant concerts de primeres figures a la música, i per què Lleida no? Aquesta és la gran pregunta, perquè una capital com Lleida, no. Doncs nosaltres apostem perquè allò sigui una zona de concerts que atrauria, doncs evidentment, no només primeres figures, però també molta gent, molt turisme, moltes possibilitats econòmiques, per això interfereix en la restauració, al comerç, hosteleria, etcètera, etcètera. Uh-huh. I després una altra part, per suposat, és un parc públic i hi ha d'haver espai lúdic per les famílies, per les persones que els caps de setmana, que malauradament vivim en pisos molt petits i no pot sortir, això ho vam veure a la pandèmia, doncs un espai perquè totes les persones, les famílies, que doncs hi ha molta gent que, escolta, no té un jardinet a casa, no? De pugui gaudir d'un espai verd, d'oci, amb la família, amb tranquil·litat, amb les seves mascotes i, per suposadament, o sigui, és un espai per gaudi de tothom. I això comporta també que les pistes d'atletisme poden continuar allà per fer els entrenaments, però se li ha de donar vida als Camps Elisis, actualment, perdona, a les Bases del Picat. Actualment, aquest espai, com tu deies, està degradat i s'està degradant cada dia més. I, per tant, o sigui, el que s'ha de fer és reviscolar-lo i mantenir-lo. És molt important. Tenim un gran pulmó verd i jo, de veritat, amb lo prop que està de Lleida, fer una xarxa, un corredor, llançaderes perquè la gent hi pugui arribar i fins i tot pels camins, estem envoltats dels camins de l'Horta, doncs habilitar tots els espais, tots els camins perquè s'hi pugui pujar amb bicicleta, amb patinet, fins i tot caminant, perquè a fi de compte són 5 quilòmetres, no és cap cosa de l'altre món. Doncs connectar-lo amb la ciutat, perquè actualment està desconnectat. Sí, tenim una carretera nacional que passa molt a prop, però s'ha de fer un desdoblament, s'ha de posar una via per autobusos, s'ha de posar aquestes vies verdes, importantíssim, aquestes vies verdes per renaturalitzar la ciutat, que és connectar, no només els barris, sinó connectar Lleida també amb les Bases del Picat. Aquesta és la nostra gran proposta, que realment serà un revulsiu per la nostra ciutat i també per la nostra comarca, el Segrià. No tenim cap càmping. No tenim cap càmping i, per tant, això, importantíssim a nivell econòmic, és un revulsiu efectes econòmics i, per tant, o sigui, apostem, tenim aquesta clara aposta.
A més, entenc que a la que es reordeni i es facin millores, les lleidatanes i lleidatans ja apostaran per anar-hi. Ja hi van ara.
Sí. Ja hi van ara, és el que te deia. Jo que, sortosament, hi passo cada dia els diumenges, el dia que fa bon dia, que fa una miqueta de calor, que fa... és que està ple, perquè és el que et deia, les famílies a Lleida no tenim espais per anar amb els nostres fills a gaudir de la natura, a l'aire lliure. Malauradament, no tenim aquests espais. les bases del Picat, que és un espai, és un entorn magnífic, doncs seria un revulsiu i la gent hi aniria molt més. Hi havia aquella zona habilitada per barbacoes que es va haver de... No hi ha cap servei, és que no pots anar ni al lavabo, o sigui, per això s'ha de dotar aquest espai de que hi hagi uns serveis, i a part del càmping potser en casetes fixes, això ja serà la tractora o la promotora que vulgui licitar per aquest projecte, però clar, que hi ha d'haver uns serveis mínims, uns serveis de restauració, uns serveis d'hostaleria, uns serveis d'unes botigues, uns lavabos, no? Totes aquestes qüestions, això en una ciutat com Lleida, que som capital, no pot faltar. No, nosaltres totalment. Ho tenim molt clar i s'ha d'apostar per...
De totes maneres, fixeu-vos, estem a l'any 2023 i seguim parlant de a veure què fem amb les bases del Picat.
Sí, jo un detall només, Ricard, que jo m'he banyat a les bases del Picat. Jo quan tenia 12 anys... Bueno, jo i com molta gent de Lleida, no? Eren les úniques piscines que hi havia públiques i, bueno, és que realment, o sigui, era un espai xulíssim i eren unes piscines xulíssimes.
Jo crec que feia dues funcions, una, la de, evidentment, la d'oci, de refrescar-se, ombres, gespa i aigua, i l'altra de reunió social.
Totalment.
De punt de reunió social.
Sí, sí, no? Llavors no hi havia les piscines als barris ni hi havia les piscines a les urbanitzacions i, per tant, clar, la gent pues, tenia aquest espai. Va ser un lloc que vas conèixer a molta gent, sí. Tu vas passar molt bé, jo tinc molt bons records, tinc fins i tot fotografies amb les piscines, escolta, eren una xulada. Doncs això s'ha de recuperar, perquè el càmping pot tenir piscines i seria un lloc també per anar-hi, pues, bueno, amb els càmpings moltes vegades tu pots entrar, comprar una entrada, pots... bueno, un lloc d'oci, lúdic i sobretot per obrir-lo a la ciutadania de Lleida, obrir-lo als ciutadans de Lleida.
Doncs aquesta és la proposta de Ciutadans per l'Espai de les Bases del Picat. N'hem parlat avui amb la Maria Borrell, que és candidata de Ciutadans a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida. Com sempre, Maria, un plaer, gràcies.
Gràcies a tu, Ricard, bon dia.
Este fin de semana en COPE, plan perfecto.
Hola, ¿qué tal, líderes?
El mejor fútbol y el mejor equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego. Este sábado, Real Madrid-Celta.
Bueno, tenemos todo preparado.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Atlético de Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla el campo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ara sí, ja que ens plantarem ja a les 2 de la tarda per donar pràcticament l'inici ja del cap de setmana. Nosaltres el comencem a viure el divendres ja i ho fem realment a l'Espai Groc, que ja saps que ens porten doncs, multitud de propostes d'activitats de cara al cap de setmana i a la setmana vinent. Un cap de setmana especial, potser una mica més que qualsevol altre perquè ja hem marcat dins la Diada de Sant Jordi, però vaja, per la resta d'activitats, escolta, un cap de setmana d'aquests de primavera en el que ja fa bon temps i en el que ens agrada començar a sortir, bueno, començar ja fa dies que anem sortint pel carrer, Mari Baltos, directora del Caixa Fòrum, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a les portes ja de Sant Jordi, com deies.
Sí. Des de l'Auditori, la Roser Gort. Roser, què tal? Bon dia.
Molt bon divendres a tots i a totes.
I l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Ah, vosaltres teniu revetlla
avui.
No?
Avui. En poqueta estona ja tenim posada tot el tema de la mostra de fons, que, més a més, qui passi per la biblioteca el convido que entri a veure un rams que han fet de roses així artificials, unes companyes de la biblioteca, que, bueno, nos los quitaran de les mans. nanos, molt molt macos, molt macos. Han fet una decoració molt bonica.
El fons que heu preparat el tindreu
el tindrem durant tota la setmana, però clar, no són no només novetats, sinó que hi ha de tot, però és clar, surt molt ràpid, però bueno, la idea és mantenir-ho fins al dimecres o dijous de la setmana que ve, mentre tinguem fons. El moment que ja veguem que la taula fa pena, llavors ja el traurem, però no passa res, perquè les novetats continuaran estant als prestatges sense cap problema.
El fons, ja em dius, no l'heu centrat exclusivament a darrera novetat?
No, perquè pensem que la darrera novetat s'han de centrar i que la gent ha d'anar a les llibreries, llavors nosaltres celebrem el Sant Jordi, hi ha fons, hi ha obres i tal, però no només darrera novetat.
Molt bé. Escolta, ja que estem a la biblioteca, dins de la revetlla aquesta de Sant Jordi, en la que ja està en marxa tot això, en el que canvia una mica de cara la biblioteca, teniu activitats avui per famílies.
Avui aquesta tarda, sí, tenim l'hora del conte al Llop Feroce, que el farem a la sala d'actes, perquè vam tindre moltíssimes peticions i al final l'hem de fer a la sala d'actes, però bueno, també tenim entrades exaurides, perquè és un espectacle d'actors, titelles i màscares, i clar, necessites un mínim de proximitat. Es diu El Llop Feroce, a càrrec de la companyia El Príncep Totilau, i és sobretot per parlar de contes i parlar de contes populars. Mm-hmm. I una mica atraure els nens amb aquest món del conte, i em semblava que era una molt bona manera de celebrar el Sant Jordi.
Bueno, i a més, algun d'aquests que ja has pogut explicar a casa, però exacte, clar, quan te l'expliquen en un altre lloc i d'aquesta manera no té color, eh?
Sí, sí.
Molt bé. Escolta, de cara a la setmana vinent...
Cara a la setmana vinent, sí. El dilluns tornem a tenir el petit racó de contes, mm-hmm, que aquest encara queda alguna plaça, que són pels nens d'infants fins a 4 anys, que és aquesta activitat que fem en col·laboració amb els alumnes del cicle formatiu de l'IE Ronda d'Educació Infantil. Mm-hmm. He de dir que ho fan molt bé, que s'ho preparen moltíssim, i bueno, la veritat és que tenim molta gent que repeteix, perquè són uns contes que agraden molt, i serà el dilluns a les 6 de la tarda. Encara queda alguna plaça.
Us heu d'apuntar, eh?
Sí, si algú vol, o sigui, encara...
No val. Mira, és que passo per allí dilluns a la tarda i entro.
Bueno, més que res que és complicat, clar, perquè si ja no sé que hi hagi una baixa en aquell moment, no podrà entrar. Uh-huh. I després, la setmana que ve, tenim una activitat que ens fa molta il·lusió i que esperem també tenir bona acollida, que és Versos de Boira i Aigua, la poesia de Josep Vallverdú, a càrrec d'Eura Gaia i Anton Not. És un recorregut a l'obra poètica de Josep Vallverdú, per mitjà de lectures de poemes cantats, és un concert recitat. D'aquest concert van fer un petit tast el dia que es va presentar l'any Vallverdú a l'Auditori, i ens va agradar tant que quan vam sortir vam dir els hem de tenir a la biblioteca amb l'espectacle complet. I tenim la sort que els tindrem aquest dijous, dia 27 d'abril, a les 6 de la tarda. I bueno, convido tothom, perquè a més els que vam poder ser a l'any Vallverdú vam sentir aquest tast i ens va agradar moltíssim, perquè no, l'Anton Not recitant i la Eura Gaia cantant i tocant aquests instruments tradicionals, bueno, és un espectacle molt rodó i que pensem que agradarà molt a tothom.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, avui revetlla de Sant Jordi a la Biblioteca Pública de Lleida, amb activitat sobretot pels petits de casa, o família, si voleu, però també amb aquesta mostra de fons de novetats de Sant Jordi, que la tindran durant tota aquesta setmana, si és que no arraseu avui, i la gent s'ho va enduir en tot. A tot això, recordem sempre que segueix en marxa i creixent el seu catàleg
el tema del
préstec digital, el núvol,
digital.
Que funciona igual, vull dir, no es tracta que l'agafes i te'l quedes per sempre, l'agafes, el llegeixes i retorna digitalment, però funciona així, tot
sí,
això
sí.
El núvol.
I si no el retornes, no et cal fer res, perquè
com
la gente 007, sí, sí. Este documento se autodestruirà automàticament.
Això vull dir que no és que te'l descarregues i ja... No funciona així. Ja que és gratuït, escolta, la filosofia de la biblioteca, el món digital,
bueno,
segueix
més que res perquè funciona per mitjà de llicències,
sí,
i tu l'has tingut 21 dies i a partir d'aquell moment aquella llicència passa a un altre usuari.
Gràcies, Antònia.
A vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ja que estàvem a la Rambla d'Aragó, baixem i bueno, baixem, Avinguda Catalunya, girem a Blondel i després de caminar uns metres et trobaràs el faraó. La figura del faraó d'Egipte que habitarà fins a final de juliol al CaixaForum a Lleida. Maribel, segueix amb bona salut el faraó?
Segueix amb bona salut, amb bona sintonia. De fet, doncs, estem ja d'aquí, doncs, aquesta tarda, doncs, a les 5 de la tarda, obrirem doncs, de nou la sala d'exposicions fins a les 8 del vespre. Demà, doncs, demà dissabte, de les 11 fins a les 2, de les 5 fins a les 8 i el diumenge de 11 a 2. Val a dir que la visita guiada que nosaltres hem organitzat cada dissabte la tenim exhaurida per aquest dissabte, també pel dissabte que ve i també per l'altre dissabte.
Ah, caram!
Quin èxit! Sí, sí, sí.
Un èxit impressionant, la veritat, estem molt contents i a part, diàriament de dilluns a divendres estem rebent molts grups escolars que tot i ser doncs, final de curs, que de fet ens està com a sorprenent, estan venint, ens estan reservant doncs, visites guiades a l'exposició i bé, doncs estan gaudint d'aquesta oportunitat única. Disculpeu, però no em cansaré de dir-ho, una exposició única tant en el temps com en l'espai, que presentem doncs, 137 objectes, tots ells provenents del British Museum.
Maribel, només una anècdota. Tenim una companya de la biblioteca que acaba d'arribar d'un viatge d'Egipte i a l'autocar de tornada una senyora va dir i ara que ja han vist tot això, sobretot aneu a CaixaForum a veure l'exposició de Faraó perquè és una passada i a més amb tot fresc i ho veureu. Vull dir que sàpigues que el boca a orella
moltíssimes gràcies, quin goig de sentir-ho.
No, però és veritat, perquè la vostra comissària, no recordo el nom ara, que va estar aquí el dia de la inauguració, justament va explicar això, que hi ha peces que són úniques i que ni tan sols o s'havien exposat breument o alguna fins i tot encara no s'havia exposat a Anglaterra, amb el qual és una oportunitat única.
És una oportunitat única. I bueno, Ricard, si em permets, sí que tenim doncs les visites exaurides per al públic general a llarg termini, però sí que el visitant a CaixaForum que visiti doncs l'exposició tindrà doncs l'oportunitat de trobar-se doncs en sala amb un educador, el qual doncs sense fer doncs una visita guiada pròpiament dita d'una hora de durada aproximadament, el podrà orientar en aquesta visita, doncs descrivint-li doncs aquells àmbits, aquelles obres doncs més rellevants.
Que no estareu sols,
vaja. No estarem sols.
Que no es tracta de que baixes allà baix i ja està, que ja estan ben fetes, ja estan ben pensades, estan amb els textos i et va guiant. Però si a més tens una altra persona per allí per anar preguntant, doncs perfecte.
Sí.
Suposo que també, a part d'aquestes visites guiades, alguna, no sé si començareu ja a oferir o heu començat les visites guiades familiars. O...
Sí. També hi ha...
Bueno, suposo que estan esgotades ara.
Sí. Estan exaurides. Sí, efectivament, no ho he comentat aquí en el programa, concretament no ho vaig comentar doncs, divendres passat, perquè la de diumenge doncs de seguida se'ns va exaurir i la que tenim ja programada cap a mitjans de maig també està exaurida.
Estan fins al 23 de juliol, crec. Fins al 23 de juliol.
Sí, així és, així
jo
és.
Jo sé que sembla molt lluny, però la setmana vinent és la darrera d'abril ja.
Sí.
És una pena, Antònia, ja ho sé, però és que ara mirava el calendari i dic, no, si és que la setmana vinent el diumenge és dia 30 d'abril, amb el qual és la darrera setmana d'abril. Llavors ja entrem a la bogeria de maig i tota la història, però vull dir que hi ha temps, però que va més ràpid del que sembla.
I Ricard, mira, si em permets, en aquest marc, concretament doncs, dimecres passat vam començar doncs, un cicle de conferències que porta per títol Històries del Nil, que és un cicle de 4 conferències que duem a terme durant 4 dimecres consecutius, 2 al mes d'abril i 2 al mes de maig. I aquest dimecres, concretament, tindrem doncs, a David Rull, val a dir que David Rull és egiptòleg, ha conduït diverses expedicions, a part, per altra banda, doncs, és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i també doncs, de la UOC, és la persona que du a terme totes aquestes conferències. Vam estrenar doncs, aquest cicle el passat dimecres i aquest dimecres ell ens parlarà dels viatgers, dels viatges comercials interèpids a l'antic Egipte, no? I ens demostrarà com els egipcis doncs, van arribar a bona part del continent africà i també doncs, a la península doncs, aràbica, no? Es tracta d'un doncs, cicle que és molt recomanable. Com deia, doncs, el vam estrenar doncs, el dimecres passat amb un èxit impressionant.
Si em permeteu, jo vaig tenir la sort d'assistir-hi i està molt bé. El conferenciant és un gran comunicador i et fa viure com si estiguessis a Egipte i et fa entendre perfectament el que vol dir aquesta civilització. Per tant, no us ho perdeu.
És la clau, al final. La informació la tenim avui en dia assequible per tot arreu, a través d'internet, però la persona que ens l'explica no. I és la clau, és la diferència.
Ricard, no sé si t'has fixat, però aquí tenim dues grans prescriptores de CaixaForum Lleida, amb una solvència i amb una garantia doncs, contrastada.
No, i tant. A més, vull dir que hi va anar a títol individual, que ja veieu que això que sí, que agrada.
Bé.
Ja t'ho vaig dir, això del món d'Egipte, escolta, és una d'aquestes que cada 2-3 anys l'has de tenir, d'una manera o altra. Aquesta li toca al faraó, que no recordo jo haver visitat mai cap exposició centrada a la figura del faraó, per tant, no he vingut encara.
Sí, a CaixaForum, centrada en la figura del faraó, és la primera exposició, però sí que val a dir que hem acollit o hem tingut al llarg de la història diverses exposicions centrades en el món egipci.
Però vull dir que... Centrada al faraó em va semblar una proposta interessant. Sí. Molt bé, doncs dimecres teniu aquesta conferència, tota la informació a caixaforum.org/Lleida.
Sí.
I per apuntar-se també, que també s'esgota ràpid això, vull dir que...
Hem fet un salt en el temps, però si anem a dimarts, tenim una de les conferències del cicle Paraules de Ciència, que és un format doncs, molt novedós que hem introduït durant aquests dimarts, també 4 dimarts consecutius. Es tracta doncs, d'una entrevista protagonitzada doncs, per 2 científics, no? I aquest dimarts concretament parlarem doncs, de la evolució humana, no? Tindrem doncs, el científic o millor dit, el paleoantropòleg José María Bermúdez, que ens parlarà doncs, de l'evolució humana des dels inicis doncs, a l'Àfrica doncs, fins a l'actualitat a través d'una tertúlia moderada i conduïda per una jove científica que és Sandra Ortonoves. Sandra Ortonoves és la creadora d'un canal YouTube que es diu la Hiperactina.
Ah, sí?
I bé, és una activitat que és molt recomanable perquè és un format molt àgil, molt fresc, molt participatiu, en el qual, doncs, com deia José María Bermúdez ens desvetllarà l'evolució humana des dels inicis doncs, fins als nostres dies. I també doncs, ens desvetllarà els grans descobriments que han sorgit des del jaciment d'Atapuerca a Burgos.
És curiós perquè la Sandra, que com bé dius és la creadora i la que porta el canal de YouTube La Hiperactina, és un clar exemple, perquè de vegades ens entestem a englobar i a parlar pel global. No és que els joves d'avui en dia... Bueno, a veure, els joves d'avui en dia... Hi ha uns quants canals de YouTube de catalanes i catalans o de la resta d'Espanya, de gent divulgant amb base i amb estudis temes de ciència, però de ciència del dia a dia, no de grans elucubracions, del dia a dia, que tenen una qualitat que riuten de segons quins documentals i segons quins programes de televisió. Un d'ells és aquest, el de la Hiperactina, que vull dir, jo el segueixo i no sabia que era la Sandra la persona que teníeu aquí al CaixaForum.
I aquest cicle de conferències el vam estrenar el dimarts passat i val a dir que també doncs, amb un èxit doncs, important, però el tipus de públic que ens va acompanyar era públic eminentment jove.
Veus?
Jove.
No, és que és com l'efecte crida, i això és molt important. En fi, ho teniu tot a caixaforum.org/Lleida, i res, el faraó no es mourà d'allí, però...
De moment,
per això dic, però a final de juliol sí que marxa. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
life. Doncs apa, cap a l'Auditori Municipal Enric Granados. Roser Gord, no sé si vas estar a la vetllada cubana de la setmana passada.
I tant si vaig estar a la vetllada cubana. Allò va ser un show...
La Maribel
show...
també?
La Maribel també.
També, sí, també.
Per això que totes són prescriptores dels tres equipaments, com veus, eh?
Jo no, vaig entrevistar el...
A l'Ariel.
A l'Ariel i sí, em va convidar 40 vegades. Però estava, mira, estava fora de Lleida i estava arribant i dic, és que no arribaré. Ja em vaig disculpar i em va saber greu de perdre-ho i ara veiem-vos les cares encara més, eh? Però...
Va ser un dels concerts de jazz als que he assistit més, diguéssim, més excepcional. En quin sentit? Que l'Ariel, però els quatre músics que l'acompanyaven, mm-hmm, haguessin pogut fer un show ells sols, perquè eren a qual millor músic? Un baixista, un bateria, que allò sonava tremendament, de fet, gairebé, ho parlàvem després amb la Puri i amb el Marc de Sounders, que és el nostre tècnic de so normalment, l'empresa que treballa exteriorment a nosaltres, que ho deia que gairebé, perquè li va voler amplificació, però és que no necessitava... Quan hi tocava el saxo, allí l'auditori no necessitava gairebé res. Era un equilibri de so, va ser fantàstic, fantàstic. I a l'acabar va estar signant també CDs a fora per qui em volia comprar, vull dir, molt proper, molt agradable, aquesta gent que viu en el que fan, la veritat que va ser una vetllada absolutament memorable. Eh?
Molt bé. Doncs això ja ha passat, però tranquil·les i tranquils que de plats forts ens segueixen servint a l'auditori i per això doncs, a l'Espai Groc et seguim proposant aquests i, escolta, triar el que més s'adapti als teus gustos, evidentment. Avui concert.
Avui tenim concert, també tenim un concertàs. Veus? En aquest cas, no perquè serà una gran orquestra, sinó en aquest cas és un grandíssim intèrpret. Tenim concert de guitarra espanyola, de guitarra sinfònica, Pablo Sainz Villegas. Pablo Sainz Villegas ja està a Lleida des del dimecres a la nit, perquè ahir a la tarda vam tenir la sort de que fes una masterclass per alumnes del Conservatori de Guitarra, masterclass que va estar oberta a tots aquells estudiants de música que volguessin venir com a oients i al públic en general, i a 8:45 també va oferir una xerrada, una trobada amb l'artista, diguéssim. Uh-huh. Si alguna cosa té Pablo, que és una persona que amb les distàncies curtes podríem dir que encara guanya més. És molt proper, molt acollidor, parla molt clar del com s'ha format ell. Ell fa anys que viu a Nova York, és de La Rioja, i avui per avui està aclamat i està reconegut com un dels grans artistes, com un dels grans guitarristes de la seva època. És sobretot conegut per la seva interpretació del concert d'Aranjuez amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Si tu busques al YouTube Pablo Sainz Villegas, és el primer que trobaràs. Però és una persona excepcionalment important per lo jove que és. Té més de 30 premis i perquè entengueu la importància que té i com està el seu calendari ple de bolos. Fa 2 anys que ja li vam demanar que fes aquest bolo, perquè si no hagués estat impossible poder-lo portar avui.
Mira, saps on el vaig conèixer i veure? El Raimat Arts Festival.
Sí, és veritat que també va venir.
No sabia qui era i em van dir, vigila amb aquest guitarrista. Bé, vigila, vull dir.
Sí.
Vigila amb aquest guitarrista que ja veuràs, Pablo Sainz. És un virtuós,
És un virtuós. La sí. Puri, que... Mira que coneix i ha escoltat al llarg dels anys des que és directora i abans, sent professora de piano, un munt d'artistes, sí. Però ja sempre em va dir, vaig escoltar el Pablo amb orquestra, tocant amb orquestra, tocant també el concert d'Aranjuez, aquí a Lleida, que ja havia vingut fa anys, i diu, va ser acabar i va anar a parlar amb ell de jo et vull portar tu sol. Diu, perquè com sonava la seva guitarra sense amplificació al mig de l'orquestra, diu, era una cosa que jo no havia escoltat mai.
Sí.
Diu, és impressionant.
És que ara em sonava el nom i dic, a veure, deixa'm-ho mirar, i dic, sí, el vaig veure, i ja el van presentar llavors allí com una figura que és difícil de portar.
Absolutament. Vull dir,
de contractar, de
correcte,
fer que vingui, que tingui fora tota la seva agenda.
Durant anys, vull dir, ja té la gent com 2 anys per endavant, no? Quan no està fent un anunci, està gravant un concert, quan no està a Nova York... Llavors, per això que l'oportunitat d'escoltar-lo a la sala sinfònica de l'Auditori aquesta tarda a les 8 del vespre, de veritat no us ho perdeu. No
queden
us ho perdeu.
Entrades a la venda, sí. Ho teniu a auditorienricgranados.cat, auditorienricgranados.cat, que a més l'acústica de la sala gran de l'Auditori farà la resta de la màgia.
Correcte, molt bé, Ricard.
Molt bé. Això avui, a les 8. El cap de setmana és interessant, eh?
Sí, interessant.
I la setmana vinent també.
Intens, interessant.
De totes maneres, demà dissabte està ple.
Sí.
Demà dissabte està ple.
Demà dissabte, entrades exaurides, a l'homenatge a Rosa Fabregat i Armengol, la nostra poetessa, la poetessa de Ponent. Se li fa un homenatge, un concert homenatge a les 7 de la tarda, amb Marta Infante, mezzo-soprano, moltes corals de Lleida, més d'un centenar de... de cantants estaran a l'escenari amb l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell i el director Pedro Pardo. A part, Pedro Pardo també es tocarà música, és a dir, és el compositor de part del concert. I es tocaran, interpretaran obres basades en els poemes de la Rosa, evidentment, de la Rosa Fabregat, i amb una estrena mundial cantada per la mezzosoprano Marta Infante. Uh-huh. És a dir, és un homenatge de la Societat Lleidatana a Rosa Fabregat, que se'l mereix, i està molt bé que ella, juntament amb la seva família, puguin assistir-hi, i que sigui, a més, el dia abans de Sant Jordi. Vull dir, tots els elements ho fan com a molt màgic.
Molt bé. Això ja està exhaurit. Sí. Ara estava mirant. No és una manera de parlar que igual queda encara alguna cadira solta per allí. No n'hi ha ni una en verd. Quan dic ni una, vull dir ni una. Està tot en vermell i suposo que gent mirant-ho cada moment a veure si queda lliure alguna.
Sí, hi ha alguna baixa. La veritat és que sí, que ens estan trucant molt, ens ho estan preguntant. Nosaltres sempre diem que... I perquè en molts concerts que estan de vegades molt plens, hi ha alguna baixa, hi ha algú que ens va darrere ara de... Mira, és que no puc venir, porto les dues entrades aquí, si hi ha algú que... La...
Home,
si
us voleu, és d'agrair, això,
sí, eh? Si us voleu apropar a l'auditori, demà teniu l'oportunitat, voleu venir sí o sí, apropeu-vos per taquilla una estona abans, que pot succeir aquestes coses que us comento. Però sí. No us podem assegurar que en tingueu, això sí que és veritat.
I diumenge, dia de Sant Jordi... podeu fer totes les activitats relacionades amb Sant Jordi tranquil·lament i a les 7 de la tarda tenim a la Jove Orquestra de Ponent a l'Auditori.
Exactament. El diumenge Sant Jordi, a les 7 de la tarda, el concert Primavera a l'Òpera, recull per a orquestra. La Jove Orquestra de Ponent, juntament amb Montserrat Boixadera, soprano, i en aquest cas dirigits per Miquel Massana, ens oferirà un recull d'obres emblemàtiques del repertori operístic. Peces d'autors com Bizet, Verdi i Rossini ens faran viure aquest amor i desamor tan característic d'aquesta obra d'art, no? Uh-huh. Es tracta d'un repertori orquestral amb aquesta soprano. Per tant, també és una manera d'acabar molt bé i molt brillantment Sant Jordi. També aquest no està exhaurit, encara queden entrades a la venda, i com molt bé deies, és una manera... d'acabar amb música, un Sant Jordi ple de llibres i de roses.
Estava mirant com està la sala de venda. Em fa gràcia perquè, clar, la gent comprem a vegades... ens deixen triar la cadira. Si estan lliures, eh? Uh-huh. I tots hi devem de creure que ja en tenem a l'hora de situar-nos dins de la sala i comprem, no, aquesta no. Aquesta no, que està massa a prop, aquesta no, que està massa lluny. I és curiós perquè teniu entrades venudes a l'amfiteatre, però en canvi la fila 3 i 4 no. No n'hi ha ni una a la fila 3 i 4. A partir d'allí està tot pràcticament venut. Si no, és que és massa a prop.
Sí, és veritat, és aquesta sensació.
Però s'escolta bé igual, oi?
Absolutament.
Sí?
I al final, si no n'hi ha més, s'acaben comprant aquestes. No hi ha... Normalment
però vull dir que la gent que acabi comprant o hagi... És que he arribat tard i només queda la fila 3 i entro amb disgust, no entreu amb disgust, que ho escoltareu igual de bé.
També és veritat que nosaltres el que sí que fem, i la fila 1 i la 2 sempre les bloquegem d'entrada, val? Perquè estan excessivament a prop. Però sí que quan se necessiten, en aquest cas Rosa, Fàbrega, etcètera, s'acaben omplint i les desbloquegem, però també perquè estan molt a prop. Però la 3 i la 4 són perfectament visibles i, com tu dius, no hi ha problema per escoltar.
Escolta, de manera ràpida, que ens plantem a les dues la setmana vinent, anem a parlar de dimarts i de dijous, eh? Vull dir que tenim una setmana completa.
Anem a parlar de dijous, primer, el cicle de jazz acústic, val? És el concert, el segon concert del cicle de jazz acústic, que en aquest cas és Lluís Capdevila, pianista del Priorat, que va fer la seva residència al nostre auditori, ja l'any passat i l'anterior.
Jo diria que ha estat aquí el programa.
Sí, Lluís, és possible.
Jo diria que sí, fa anys, abans de la pandèmia segurament.
Doncs ens oferirà un concert que porta per títol Lament, i és el seu darrer treball i el que ha estat fent i composant a l'auditori. Llavors, dintre d'aquest cicle de jazz acústic, és dijous vinent, dia 27, a les 8 del vespre, i dintre d'aquest cicle, que té 3 concerts i que l'últim serà el 5 de maig, el qual ja en parlarem. Per tant, la setmana vinent, jazz, a la sala 2, piano, sonarà perfectament bé. També és una manera distinta d'acabar un dijous. I llavors, ja si em permets, per anar de pressa i no parar, Ricard, nosaltres estem molt contents a l'auditori, tenim una gran sort, la setmana vinent, del 24 al 29 d'abril, és a dir, de dilluns a dissabte, tindrem en residència el Jordi Savall, amb la seva orquestra, Le Concert des Nations, i el seu cor, la Capella Nacional de Catalunya, a l'Auditori. Venen per assajar, per preparar la producció de Missa Solemnis de Beethoven. És la primera vegada que Jordi Savall porta els seus conjunts a Lleida
per dirigir els assajos d'aquesta obra sinfònico-coral interpretada per 88 músics a l'escenari, 48 orquestra i 40 cantants. Vindre a fer residència artística, què vol dir vindre a preparar? Vindre a assajar, vindre a fer una obra que està en procés. I tenim la sort a l'auditori que tenim un equipament grandiós amb auditori, conservatori l'hora, tenim aules i tenim les grandíssimes sales per poder assajar. Per tant, l'han triat perquè els anava molt bé per la sonoritat i per les característiques de l'auditori.
Però es podrà veure?
Clar, aquesta és la gran pregunta. Sí, com hi haurà assajos parcials oberts i assajos grans de tutti, es diu així, oberts, al llarg de la setmana. Els anirem anunciant oportunament perquè al tractar-se d'una residència oberta, d'una residència en procés, poden anar canviant les coses dia a dia. Per tant, nosaltres anirem anunciant sempre que puguem, cada dia, els horaris dels assajos oberts al públic, quan se faran i com, i a les entitats musicals i a les corals, però això serà com sobre la marxa perquè serà una mica canviant, perquè és la manera de fer i de treballar també. Uh-huh. El que sí que ja sabem amb seguretat és que divendres 28 a les 6 de la tarda el mestre Savall oferirà unes paraules, una presentació de l'obra i del projecte a les 6 en punt. Serà oberta, aquesta ja us dic, 6 de la tarda pels mitjans i pel públic en general. I a les 7 serà el gran assaig obert al públic, també a la sala 1, que tothom podrà entrar. Ja anirem avisant oportunament de com ho farem, com serà el desenvolupament de tot això, però és una oportunitat grandiosa de tenir el mestre Savall amb la seva orquestra i el seu cor a Lleida.
Molt bé. Doncs atents a les xarxes i a la web, i si no, trucar directament, i atents a això, perquè són d'aquestes cosetes que les fan úniques, que només passen una vegada. Escolta, que tingueu bon cap de setmana de dia de Sant Jordi.
Igualment.
Bé, que us caiguin molts llibres, sí. I roses també.
Eh? Això mateix.
Gràcies.
Gràcies, ens plantem a les dues. Soc el Ricard Álvarez, que acabes de passar bon divendres. Aprofita el cap de setmana i dilluns hi tornem a les 12:20.